Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Tribunal Suprem avala el processament de l'expresident Carles Puigdemont per desobediència i malversació agreujada. La sala d'apel·lacions rebutja els recursos i també confirma la interlocutòria del jutge Llarena després dels canvis al Codi Penal pels exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí. El Parlament Europeu insta Espanya a investigar a fons l'espionatge amb Pegasus. L'Eurocambra ha votat a favor de múltiples recomanacions a l'estat espanyol i ha rebutjat intents finals de Vox per rebaixar-les. Llum verda del Parlament a revisar les pensions vitalícies dels expresidents de la Cambra i dels expresidents de la Generalitat condemnats per corrupció. La proposta dels comuns, que continua la tramitació, defensa que es revoquin automàticament totes les prerrogatives quan hi ha una condemna ferma. Vox tindrà una vicepresidència i dues conselleries, una de les quals agricultura, en el futur govern del País Valencià. El PP i la formació d'extrema dreta presenten avui un programa de 50 punts que, entre d'altres, posa el punt de mira al català. El naufragi d'ahir al sud del Peloponès a Grècia pot haver deixat centenars de morts perquè les ONGs de salvament estimen que portava més de 700 migrants a bord. No s'ha fet, però, cap estimació oficial i, de moment, s'han localitzat 79 cadàvers i un centenar de supervivents. És el pitjor naufragi des de fa anys a la Mediterrània. Continua sense èxit la recerca d'una possible segona víctima de la crescuda de la riera d'Ullastrell, al Vallès Occidental. En unes declaracions a Catalunya Informació, l'alcalde Jaume Puig ha explicat que es tractaria d'una dona que tindria algun tipus de relació de coneixença amb l'home que van trobar i mort dins el seu cotxe. Dues de les encausades per la mort durant la pandèmia de 64 persones a la residència Fiella de Tremp denuncien per falsedat documental la fundació propietària del centre. Segons us avança Catalunya Informació, a les querelles afirmen que els van falsificar les signatures i els van atribuir responsabilitats que no tenien. Ha mort l'oscaritzada actriu britànica Glenda Jackson als 87 anys. A la dècada dels 60 i 70 va interpretar pel·lícules com Dones enamorades, La passió de viure o Diumenge, maleït diumenge. Als 90 va entrar en política i durant 25 anys va ser diputada laborista al Parlament de Londres. I avui arrenca el Sónar a la Fira Gran Via de l'Hospitalet amb un centenar llarg d'actuacions d'artistes. Els esports.
L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, acusa la Porta de mentir en el cas Messi i alerta que la situació econòmica del club ara és pitjor que quan va arribar l'actual directiva. Font no descarta una moció de censura com a últim recurs. El Barça comunica a Mirotić que vol rescindir-li el contracte de mutu acord. La decisió obeeix a criteris econòmics. Malgrat les informacions que el vinculen amb l'Olimpia de Milà, l'entorn de Mirotić diu que no té res tancat amb ningú. A 3:15, Espanya-Itàlia, segona semifinal de la Lliga de les Nacions. En hoquei patins, avui Liceu-Barça. Si el Barça guanya, serà campió de Lliga.
I el temps, la tarda portarà sol a molts punts, però tornaran a créixer nuvolades i no es descarta algun ruixat puntual a l'interior entre les comarques de Barcelona i de Girona. Temperatures màximes amunt entre els 28 i els 33 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, aquest Catalunya al dia pendents dels pactes polítics municipals a 48 hores de la constitució dels nous ajuntaments, fruit de les eleccions del 28 de maig. Queden algunes grans incògnites que d'un dia a un altre giren com un mitjó. A Barcelona, ara el PP diu que negocia amb el PSC per investir alcalde Jaume Collboni, però sense els vots dels comuns no surten els números i ells no estan disposats a fer-ho, mentre Trias encara parla amb Ernest Maragall. A Manresa hi haurà un tripartit inèdit entre Esquerra, PSC i Impulsem, que farà repetir l'alcaldable República Marc Aloi. I us explicarem el cas curiós dels hostalets de Pierola, a la comarca de l'Anoia. Dos germans eren caps de llista, un de Junts, l'altre d'Esquerra. Les eleccions les va guanyar el primer, els de Junts, doncs ara l'altre germà Republicà s'ha aliat amb els socialistes i sumen majoria absoluta. Política a banda, us explicarem durant el programa un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cada dia cada dia. Una persona gran és agredida a les comarques de Barcelona, ja sigui de manera física, psicològica o econòmica, i la majoria de les vegades és per part de fills o filles. Catalunya Informació ha pogut saber que dues monges que treballaven a la residència de Tremp, on van morir 64 avis a l'inici de la pandèmia, denuncien ara que el patronat de la Fundació els va falsificar la firma per atribuir-los la culpa del que va passar. Passarem per Ullastrell, on continua aquesta recerca d'una segona possible víctima a la Riera després dels aiguats de dimarts a la tarda. Sabrem què passa en els tres municipis de l'àrea metropolitana que estan consumint més aigua del que permet la situació d'excepcionalitat on som ara per la sequera. I entrarem al nou Museu del Bulli de Roses, un nou equipament a la mateixa Cala Montjoi, on hi havia el restaurant de Ferran Adrià, per reflexionar sobre el coneixement i la innovació a la cuina. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Falten poc més de 48 hores per la investidura i encara no se sap del cert qui serà el pròxim alcalde de Barcelona. El PP no amaga que està negociant un acord per investir alcalde el socialista Jaume Collboni, encara que els comuns s'hi resisteixen. Per la seva banda, Esquerra manté les converses per arribar a un pacte de govern amb Xavier Trias. Jordi Corbalán, a hores d'ara, per tant, és difícil fer pronòstics.
Sí, aquest matí hem pogut veure els preparatius al Saló de Cent, que és on es farà el ple solemne d'investidura dissabte, i també els despatxos de les tinences d'alcaldia i dels grups municipals, que s'hauran de buidar. Tothom fa capses i endreça o llença documents. A les últimes hores s'han intensificat els moviments i els contactes polítics. Esquerra negocia un acord de govern amb Xavier Trias, que li donaria l'alcaldia amb el suport de 16 regidors. El socialista Jaume Collboni manté la pressió sobre els comuns perquè l'investeixin amb el suport del PP. El líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, deia això a Televisió Espanyola.
Dijous, primera hora del matí, el senyor Cirera i el senyor Collboni encara estan parlant per intentar arribar a un acord sensat per Barcelona, que és el que espero i desitjo. I estic segur que nosaltres estarem a l'alçada i espero que el senyor Collboni també. És a dir, que aquí tothom ha de renunciar una mica, perquè si no, no s'arriba a un acord.
Però els comuns insisteixen que no faran alcalde Collboni a canvi de res, i menys amb la participació del PP. Sentim Ernest Urtasun també a Televisió Espanyola.
Nosotros no vamos a participar de una operación que ponga el futuro de la ciudad en manos del señor Cirera y del Partido Popular que acaba de pactar con Vox en Valencia. Esto a nosotros no se nos puede pedir y no lo vamos a hacer, más aún cuando la izquierda tiene mayoría en el consistorio.
Així les coses, Xavier Trias sembla que és el que té el camí més aplanat per arribar a l'alcaldia. Aquest migdia s'ha reunit amb els seus regidors a l'Ajuntament.
On hi ha un acord tripartit inèdit és a Manresa, amb el republicà Marc Aloy, que repetirà com a alcalde. Esquerra Republicana governarà amb el PSC i impulsem una nova força municipalista de centre. L'acord es firmarà aquesta tarda després de la pèrdua de confiança entre els republicans i Junts, que han estat socis de govern els últims dos mandats. La Nati Vell ha parlat amb els tres líders, amb els líders dels tres partits que estaran a govern. Nati, què t'han dit?
Doncs sí, bon dia. Comencem per Marc Aloy, alcalde dels últims 3 anys, ara amb 7 regidors. S'espera que la ciutadania entengui que el pacte amb els socialistes s'ha fet per prioritzar les polítiques municipals i ha justificat així el desacord amb Junts, deixant clar que no té res a veure amb les sigles.
La nostra prioritat era pactar amb ells, i el que no hem entès durant tots aquests mesos i també durant la campanya és que no es fessin seva tota aquesta obra impressionant de govern.
Junts, fora del micròfon, diu que en realitat no hi ha hagut cap tipus de negociació. Més veus, els socialistes amb 4 regidors fa 12 anys que no estaven al govern, Anjo Valentí del PSC.
Esperem que ara, doncs, que nosaltres tornem a estar al govern, això es visualitzi en polítiques públiques més justes i sense deixar ningú enrere.
Joan Vila, d'Impulsem, empresari que s'estrena en política, diu que ells no entraran en temes nacionals i que han vingut per fer feina.
Per Impulsem ha estat una sorpresa i ara som decisius per poder entrar i poder estabilitzar un govern. I si això no anés a bon port, cap problema en fer un pas enrere i anar-nos a l'oposició.
Manresa, amb l'entrada de 3 regidors d'extrema dreta, és la ciutat més gran del país on els republicans van guanyar les eleccions.
Esquerra Republicana no governarà finalment a Puigcerdà, a la la Cerdanya, tot i que va ser la força més votada a les eleccions el 28 de maig. Aquest migdia s'ha confirmat ja la coalició de govern entre Junts per Catalunya i el partit local Futur per Puigcerdà. Clara Jordan, bon dia, explica'ns.
Sí, aquestes dues formacions van quedar en segon i tercer lloc respectivament, però sumen més regidors que els republicans. Segons l'acord, Jordi Gassió, de Junts, serà alcalde els dos primers anys de mandat i Francesc Armengol ho serà els altres dos. Esquerra, doncs, seguirà un cop més a l'oposició a l'Ajuntament de Puigcerdà, tot i que aquesta vegada havia aconseguit guanyar els comicis amb Joan Manel Serra com a cap de llista. Futur per Puigcerdà és un partit independent que va sorgir també de l'òrbita postconvergent un cop l'encara alcalde Albert Piñeira va anunciar que no optaria a la reelecció després de 12 anys governant amb majoria absoluta.
La falta de sintonia, en aquest cas, entre Esquerra i Junts per formar governs sobiranistes s'ha evidenciat també a Cervera i Tàrrega. En el cas de la capital de la Segarra, Junts ha pactat amb el PSC per fer alcalde el socialista Jan Pomés, i en el cas de la capital de l'Urgell es reedita el tripartit entre Esquerra, la CUP i el PSC, desbancant la candidata de Junts, que ha estat la llista més votada. Anem cap a Tàrrega, on hi tenim en Ramon Dalmau i el Pere Joan Albrecht. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Comencem per aquí, per Tàrrega, on Junts, que ha tornat a guanyar les eleccions, es queda sense alcaldia.
Així és, aquí es redita el tripartit entre Esquerra, la CUP i el PSC, que torna a fer alcaldessa la republicana Alba Pijuan, un pacte que torna a barrar el govern a la candidata de Junts, Rosa Maria Perelló, que s'ha quedat a un regidor de la majoria absoluta. Alba Pijuan defensa el que ha definit com a pacte d'esquerres.
Sumem polítiques d'esquerra, sumem polítiques al costat de la gent, polítiques progressistes, tenint present que ha sigut 4 anys de bona governança i que hem iniciat molts projectes en comú i que hem treballat conjuntament per la nostra ciutat, hem cregut oportú, hem arribat a un acord per revalidar aquest pacte.
I a Cervera, per a Joan, el pacte entre Junts i el PSC inclou el Consell Comarcal de la Segarra.
Exacte, el pacte farà paer en cap al socialista Jan Pomés i el candidat de Junts, Ramon Auger, serà president del Consell Comarcal de la Segarra. Sentim el pròxim alcalde de Cervera, Jan Pomés.
Amb la que més afinitat, tant personal com de programa, etcètera, etcètera, doncs van anar veient i finalment el que vam considerar que podríem treballar millor durant aquests 4 anys o que podríem realment portar aquest canvi a Cervera, que és el que necessita i el que s'ha demanat i el que s'ha votat.
Esquerra, doncs, passa del govern de la Paeria de Cervera a l'oposició.
I ara anem a la Vall d'Aran. A Bossòst hi haurà, per primer cop, una alcaldessa. Serà Montse de Burgos, líder d'una agrupació d'electors que desbancarà de l'alcaldia després de 16 anys de majories absolutes, Unitat d'Aran. Sofia Cabanes, amb qui hem pactat?
Bon dia, Marta. Doncs amb Convergència Aranesa, la tercera força en nombre de vots. Besís e Besies de Bossòst, esta agrupació d'electors, s'havia presentat per primer cop als comicis i entra al ple com a segona força. Montse de Burgos serà investida com a primera alcaldessa del municipi i rellevarà el càrrec Amador Marquès, alcalde els darrers 8 anys.
El nostre compromís és treballar des de la transparència, des de la dedicació absoluta, des de la coherència, des de la cohesió i també de consens entre amb dos partits.
I Siscu Rodríguez, de Convergència Aranesa, serà el tinent d'alcalde.
Resultats han dit a causa, que no volen ni majoria absoluta. A nosaltres no s'ha plaçat, teníem posició que podíem haver acords tant els dies parts. Però ja que des del primer moment el nostre objectiu era arribar a un acord en la part d'agrupació.
L'altre gran canvi a la Vall d'Aran serà a Bausen, on es vota per llistes obertes. La cantant Alide Sanz serà la primera alcaldessa de Massa a l'Aran en un ple monocolor format per 3 regidores.
I atenció al que ha passat a Hostalets de Pierola. En aquest poble de l'Anoia s'ha pactat un nou govern municipal entre Esquerra Republicana i el PSC que sumen majoria absoluta. Junts, que va guanyar les eleccions, passarà a l'oposició. I es dona la circumstància que el cap de llista de Junts és germà del candidat d'Esquerra i actual alcalde, Gerard Parcerises, que continuarà en el càrrec gràcies a aquest acord d'Esquerra amb el PSC. Anem, doncs, cap a la noia Montse. Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, fins ara Esquerra i Junts compartien govern a Hostalets, però, com deia, aquesta aliança entre partits i entre germans s'ha trencat. Per què?
Bé, des d'Esquerra Republicana es constata que les negociacions amb els socialistes han fructificat. Hem parlat amb l'actual alcalde en funcions, Gerard Parcerises, que amb aquest acord ocuparà l'alcaldia el primer, el tercer i el quart any, i el líder del PSC, Daniel Vendrell, ho farà el segon any.
Tant el grup d'Esquerra de manera unànime, amb els 20, entre 20 i 25 membres que formem el grup, ha optat per explorar la via de Sumem i hem arribat a l'acord amb aquesta força. Es va explorar una via de consens de les tres formacions, però des del nostre grup es va descartar.
I encara sobre els motius?
També és qüestions de treball en equip, treballs de confiança, feeling, afinitats.
El seu germà i cap de llista de Junts, Jordi Parcerisa, s'ha mostrat decebut perquè diu que havien proposat un pacte a tres.
I nosaltres vam fer la proposta, ja vam veure que no era rebuda amb molta, molta alegria, però bé, ens van emplaçar que ja ens dirien alguna cosa, no? Ni una força ni l'altra ha tingut el valor de dir-nos absolutament res d'aquesta proposta, al contrari, ens van comunicar ahir a peu dret a l'entrada de l'Ajuntament, doncs, que havien arribat a un acord entre ells. Estem completament en desacord amb aquest pacte que es proposa perquè són de dues forces perdedores.
I mirant 4 anys enrere, diu...
Vam donar suport a la llista més votada, la d'Esquerra Republicana, però sobretot el que va pesar molt és que nosaltres vam fer la lectura de que la força més votada havia estat Esquerra. Per tant, el component familiar, jo sempre he dit que hi és i no es pot negar, però que abans que tot s'ha d'entendre que estem en un sistema democràtic i que estem en les regles del joc de partits, no?
Fins ara els dos germans han compartit el govern municipal.
Déu-n'hi-do, gràcies, Montse, aquesta història d'Hostalets a Pierola. Passa un minut d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació a carreteres i autopistes i el transport públic. Albert Manyà, bon dia.
Hola, bon dia, Marta, bon dia a tothom. Doncs bé, a aquesta hora la circulació és fluida en general a la xarxa viària del país. Pocs problemes. Sí que veiem certa densitat a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà, en direcció nord, en direcció Girona. Algunes vegades fins i tot els vehicles arriben a aturar-se, però vaja, poques complicacions. També a l'autovia A2 hi ha un petit tram de lentitud i aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció Barcelona. A la resta de la xarxa viària, alguns trams amb major densitat de trànsit, però sense problemes remarcables. Recordar també els trams d'obres, cal conduir amb precaució per evitar més complicacions. A la Barcelona destaquem la Ronda de Dalt amb un tram de circulació lenta a l'altura del Tibidabo en direcció al Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha congestió entre el Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat i de la Zona Franca a Montjuïc en direcció al Besòs. Pel que fa al transport públic, es manté la circulació, la normalitat en el servei, segons informen els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara fem atenció al que diu la crònica meteorològica d'en Francesc Mauri.
El temps s'estabilitza, encara aquesta tarda hi pot haver algun ruixat a punts de muntanya del nord-est, poca cosa, molt focalitzat, i a gran part de Catalunya sol amb poca nuvolositat. De fet, els propers dies el sol molt més protagonista, amb intervals de núvols que donarien el cap de setmana, dissabte a la tarda, algun ruixat o tempesta a prop del Pirineu i potser més núvols diumenge. Però ja no passaria de aquí. I sobretot, atenció, el termòmetre va cap amunt amb valors de ple estiu de cara al proper cap de setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Una de cada 6 persones grans pateixen algun tipus de maltractament. Són dades de l'OMS, que alerta que només un de cada 24 casos es denuncia, i ho fan coincidint avui amb el Dia Mundial de l'Abús i el Maltractament a la Gent Gran. Familiars de persones que viuen en residències s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar més inspeccions. Barcelona, Marriera.
Bon dia. La coordinadora Residència 5+1 han volgut posar el focus en el tracte que reben els avis a les residències. Denuncien que la majoria d'aquests equipaments estan privatitzats, falta personal, i això repercuteix en el servei que es dona als residents. Maria José Carcelén és la presidenta d'aquesta entitat.
El maltractament no és només que et violin, no és només que et peguin, no. Maltractament és no tenir prou personal per atendre dignament a les persones. Quan no tenim gent, prou gericultors per canviar un bolquer, quan una persona demana anar al lavabo i li diuen no, ara no podem, fes-t'ho a sobre, i no el canviem. Això és maltractament.
A més, lamenten que després de les conseqüències tràgiques de la pandèmia no s'hagi avançat.
Estem exactament igual que abans de la pandèmia. Hi ha coordinació, sí, però la gent de les residències no pot anar no pot anar al CAP com anem nosaltres, com van les persones grans que viuen al bloc del davant de les residències, no? Això és molt important.
Justament amb Amnistia Internacional han reclamat que s'acceleri i es presenti d'una vegada l'informe final del Parlament sobre l'impacte del Covid a les residències i d'una vegada per totes es digui què va fallar i es rendeixi comptes amb les famílies de les víctimes.
Gràcies, Mar. Doncs tenim novetats en el cas de la residència de Tremp, on van morir 64 persones per un brot de Covid. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, dues religioses treballadores del centre han presentat querelles contra el patronat de la fundació que gestionava la residència. Aleguen que els van falsificar la firma per atribuir-los responsabilitats que no tenien. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Pau, qui són i què denuncien exactament?
Doncs es tracta de la que va ser mare superiora del centre, que va morir fa poc, i una de les principals encausades del cas, l'exresponsable higiénico-sanitària. Ella assegura que, en realitat, però, no tenia aquesta funció. Diuen l'escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Informació, que el patronat de la Fundació Fiella va falsificar les seves atribucions i la seva firma perquè assumís unes responsabilitats que mai va tenir. Crida l'atenció també que és la mateixa querella de falses atribucions i falsedat documental, la qual va posar la que va ser mare superiora de les monges de la residència. Però, com que va morir fa poc, de moment ha quedat aturada. La jutgessa que porta el cas està estudiant si hi ha de continuar, vista la importància i la relació que hi podria tenir. Aquesta emissora també ha pogut confirmar que són tres ja les treballadores de la residència que han posat querelles per un delicte contra la seguretat a la feina per aquest cas. Denuncien la residència per celebrar la Festa de la Castanyada 20 dies abans del brot de Covid, incomplint les mesures sanitàries. Recordem també que les acusacions més greus de la Fiscalia, per homicidi imprudent, tracte vexatori als usuaris i per un delicte contra la seguretat dels treballadors, recauen sobre l'exdirectora i sobre l'exresponsable higiénico-sanitària del centre. Les seves actuacions, diu la Fiscalia, haurien derivat en la mort de gairebé la meitat dels residents i el contagi de la majoria dels treballadors a finals del 2020 durant la pandèmia.
Catalunya al dia.
És un quart i mig de dues. Tenim novetats sobre el cas Iqoxe i és que la jutge que investiga l'explosió mortal de la química, d'aquesta química a la Canonja, al Tarragonès, tanca la instrucció del cas i el deixa ja a un pas de judici. Considera que hi ha indicis de delicte que afecten l'empresa i tres directius pels delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i de lesions i contra el dret dels treballadors. Manel Sastre, què més diu l'escrit de la magistrada? Bon dia.
Hola, Marta, sí, bon dia. L'estem llegint encara, però sabem que amb aquesta decisió, com deies, se'ls ha demanat a les parts que ja poden presentar escrits d'acusació de defensa abans de portar definitivament el cas a judici. És la peça principal de l'explosió del gener del 2020 a Iqoxe, que recordem va provocar la mort de dos treballadors i d'un veí de Tarragona per la metralla disparada del reactor. La magistrada resol continuar el procés contra l'empresa i els seus tres principals directius, entre ells el director general d'aleshores, José Luis Morlanes, per entendre que hi ha un grapat d'obligacions i de mesures contra la seguretat que no es van complir. En l'escrit, la magistrada parla de condicions de sobreproducció, falta de personal, incompliment de normes de riscos laborals, falta de mesures de seguretat i deficiències en el funcionament i activació dels plans de protecció civil. També es fa referència en aquest escrit que l'empresa havia implantat una política empresarial d'augment de producció i reducció de costos i que l'origen de l'explosió podria tenir relació amb la modificació de la fórmula per obtenir el producte MPEC 500 sense haver fet assajos previs i així com també la constatació d'avaries a la maquinària el mateix dia de l'explosió. De l'explosió d'Iqoxe, però, a més d'aquesta peça principal, encara hi ha dues peces separades més sobre llicències i vessaments al mar que segueixen, però, el procediment d'instrucció.
Continua la recerca d'una segona possible víctima a la Riera d'Ullastrell, al Vallès Occidental, a causa dels aiguats de dimarts a la tarda. Es tractaria d'una dona jove, veïna de Vallirana, i es va trobar el cos d'un home que havia desaparegut quan circulava per una zona de difícil accés i el va sorprendre la forta tempesta. Anem, per tant, cap a Ullastrell amb la Marta Vallès. Marta, estàs ara mateix davant del cotxe sinistrat, no?
Sí, estic just al punt de la Riera de Gaià, a la zona de Can Font, on va quedar aturat el vehicle, que presenta signes evidents d'haver estat arrossegat violentament aigües avall. Agents dels Mossos i dels Bombers recorren aquesta riera amb pals, escorcollant cada racó per si pogués haver algun cos. Però no només ells fan la cerca. Familiars de la noia desapareguda també han vingut fins aquí. Són de Vallirana, com ella. En Daniel és el seu cosí.
Estamos aquí en búsqueda ahora, a ver si... Sí, lo encontré, ¿no? Ya venían desde ayer buscando y no, de momento nada. Están, según tengo entendido, están con drones, están con perros, están con... Y a ver, ¿qué? Siguen en ello. Y según tengo entendido, ellos salían de vez en cuando con el 4x4 por ahí por la montaña, a hacer sus rutas, a despejarse y mala suerte de que le pilló el día equivocado, el momento equivocado, y mira, y pasó, pues, se la llevó la riada y mira, supongo que no pudieron hacer nada.
Ahir la recerca es va centrar al voltant del lloc on és el vehicle, però aviat es va fer fosc. Avui l'operatiu ha baixat 3 quilòmetres avall, fins al Llobregat. En la recerca hi participa un helicòpter i també gossos. L'alcalde d'Ullastrell, Jaume Puig, ha explicat a Catalunya Informació que el punt on el vehicle devia ser arrossegat és una zona de difícil accés, no és un lloc de pas.
Però no és una zona de pas. Per passar per aquí baix has de passar amb un 4x4, els accessos són molt complicats i la circulació per dintre la llera és molt complicada. Tenim aquest cotxe 4x4 que entenc que hauria d'estar circulant per dintre la llera del riu, no sé, perquè no, tampoc hi ha cap zona de pas, diguéssim, per creuar-la, que se pugui endur el cotxe, diguéssim, no? No sé, és una situació estranya.
Aquesta riera sovint està completament seca, encara que aquest matí hi baixa una mica d'aigua, però els senyals, els vorals, arbres arrencats de socarrel i les marques d'aigua indiquen que dimarts el cabdal va poder engolir perfectament el vehicle sinistrat, un 4x4.
Gràcies, Marta. Continua la guerra oberta contra el senglar als barris de muntanya de Barcelona, però sembla que tenen estranys aliats. L'Ajuntament de la capital catalana ha hagut de modificar el sistema de subjecció del nou sistema que està implementant perquè és objecte de vandalisme i directament de robatori. David Àngela ja vam anunciar que s'estaven instal·lant uns cinturons i uns ancoratges per evitar que els senglars els aboquin. Què ha passat ara?
Hola, Marta, bon dia. Doncs sembla que algú s'emportava el material de les fixacions, com ara mosquetons i cables d'acer. Per això ara l'Ajuntament està substituint aquest sistema per uns ganxos menys llaminers. De tota manera, els veïns dels barris de muntanya denuncien un doble càstig i una discriminació perquè a molts llocs no arriben els grans contenidors que els senglars no podrien tombar. Jesús Escardó, de l'Associació de Veïns al Sanatori.
Que ens fan un doble càstig. Vull dir, primer estem castigats perquè els cables de la llum estan baixos i després estem castigats perquè per culpa que els cables de la llum estan baixos, doncs no pot entrar aquest camió a les escombraries. Jo crec que això es tindria de denunciar i es tindria d'obligar a les companyies a posar els cables soterrats i, si més no, amb una alçada que sigui legal i que puguin passar els camions per sota.
L'administració adverteix que, mentre no arriba la solució definitiva, cal fer-hi alguna cosa. En Carles Vázquez és el director dels serveis de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament de Barcelona.
També és el cablejat elèctric perquè els contenidors més grans necessiten molta alçada per ser aixecats. Si ho volem solucionar a curt termini o a llarg termini o com ho volem solucionar, no? I llavors, nosaltres, com jo ja entenc, que si soterrés tot, pues quedaria tot perfecte i es podrien fer moltes altres coses i quedaria el paisatge net i tal. Mentre això no s'aconsegueix, nosaltres hem de buscar solucions.
D'altra banda, Vázquez apunta que la retirada de papereres als barris de muntanya a petició del veïnat de moment està funcionant, però que caldrà esperar a després de l'estiu, quan aquesta zona és més concorreguda, per fer-ne una valoració definitiva. També creu que a mitjans d'agost els 250 contenidors que n'estan pendents ja tindran el nou sistema de subjecció instal·lat.
Gràcies, David. El govern engega els tràmits perquè l'estiu que ve estigui feta una rotonda a l'encreuament de Castellserà amb la C-53 a l'Urgell, on al març van morir 3 homes en un xoc entre un totterreny i un camió. Avui la plataforma Som Rotondes ha entregat gairebé 5.000 signatures que reclamen millores en un dels trams més negres de la xarxa viària de les comarques de Ponent. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I han tornat a posar sobre la taula les dades de sinistralitat dels últims anys.
Sí, en un tram de 5 quilòmetres on hi ha hagut 8 morts i més de 130 ferits amb més de 80 accidents des de l'any 2000. És una recta amb 3 encreuaments conflictius i de moment el govern construirà la rotonda en el més perillós de Castellserà a l'espera d'una reforma integral de la carretera C-53 entre Balaguer i Tàrrega. Segons la delegada de la Generalitat a Lleida, Montse Vergés, ja s'ha encarregat la redacció del projecte.
Tot i que no ens agrada donar dates, en principi podria ser que l'estiu que ve la rotonda pogués estar feta. I creiem que aquesta ja és una manera de començar contundent i que pot tenir uns efectes ràpids i en reduir la sinistralitat.
Des de la plataforma Som Rotondes es mostren satisfets, però mantindran l'última protesta convocada per diumenge 25 de juny per posar de manifest que la reclamació és ben viva. Ho explica el president Xavier Canela.
La demanda hi és i és molt viva, sí. Necessitem una rotonda allà. Tothom que passa per allà juga la ruleta russa. Pot sortir algú del cruce sense que l'hagi vist. És un punt negre per tothom.
Una de les mesures que estudia Territori és ampliar un carril i transformar la C-53 en una via 2+1.
I noves obres de millora a la C-55 al Bages. Territori licita els treballs per fer més fluid i més segur un tram de la via al seu pas per Castellbell i el Vilar. En 1,5 km, entre el túnel de Bogunyà i el viaducte de la Riera de Marganell, es construirà un segon carril per facilitar els avançaments en sentit Barcelona cap a Manresa. Ja hi ha dos carrils en aquest punt. Per separar els dos sentits de circulació i evitar xocs frontals, s'instal·larà una barrera de formigó. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona demostra la invisibilitat que pateixen els fills i filles de les víctimes de feminicidis. En el treball hi han participat diversos departaments de la universitat. Va començar el 2019, finançat per l'Institut Català de les Dones, i ara s'ha estès a nivell de tot l'Estat. La recerca encara no ha finalitzat, però ja n'han pogut extreure les primeres conclusions. Ricard Boigas, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Ricard, el document deixa en evidència les mancances que hi ha tant en el terreny judicial com en el sanitari, passant pels serveis socials i fins i tot l'àmbit educatiu.
Sí, la recerca demostra que el sistema actual moltes vegades revictimitza els fills i filles orfes a causa de la violència masclista. Aquest estudi exposa que hi ha problemes burocràtics que provoquen, mira, per exemple, que una àvia a qui li han matat la filla tardi 5 anys a tenir la custòdia dels nets o que acabin separant els germans de diferents edats. Hi ha ajuts, a més, segons diuen, que no es fan efectius. Apunten que no hi ha teràpies personalitzades per assistir les víctimes i, a més, en l'àmbit jurídic, no sempre es compleix el principi de l'interès superior del menor. La jurista Laura Roman és una de les impulsores de l'estudi, diu que tothom ha de ser conscient que l'atenció a la víctima és una carrera de fons que pot durar tota la vida.
Les conseqüències del feminicidi per als fills i filles van més enllà del minut de silenci que es produeix després de la mort de les seves mares. I a més són les seqüeles i unes conseqüències que s'allarguen en el temps. A vegades tenim la sensació que amb la indemnització s'acaba una mica la reparació que els poders públics fan respecte a aquestes víctimes, que són víctimes molt particulars.
La investigadora en cap de l'estudi, l'antropòloga Eva Zafra, diu que el sistema actual invisibilitza l'impacte del feminicidi sobre altres persones més enllà de la víctima, com poden ser els fills i els familiars.
Si preguntes a les famílies, ells, la majoria, parlen del sentiment d'injustícia i desprotecció, i parlen així, que s'han sentit, que senten injustícia, que senten desprotegides, que se s'han sentit desemparades.
L'estudi s'ha estès ara en l'àmbit estatal gràcies a una subvenció del Ministeri de Ciència. Volen centrar l'atenció en l'educació a les escoles, on han detectat casos de bullying a les víctimes. Conclouen que és necessari treballar amb equips especialitzats, multidisciplinaris i coordinats. Seria un model, per exemple, com el que ja s'aplica a les cases Barnahus per atendre els menors víctimes d'agressions sexuals.
Mm-hmm. Escolta'm, com hi han arribat aquestes conclusions?
Doncs mira, a través d'un treball documentació i també d'un estudi de casos reals de feminicidis. Aquest és el cas, per exemple, de la Luz Marina Rodríguez. Hem parlat amb ella. Es va fer càrrec de dos fills de la seva germana víctima de la violència masclista. La van assassinar davant dels nens. El procés es converteix, segons ens ha explicat, en una carrera d'obstacles des del principi.
Vam a la Dirección General del Menor y lo primero que nos dicen es que, bueno, que tienen que hablar con el padre, comentar sobre el padre. Si fue delante de ellos, ¿qué le vas a comentar al padre? Pues es mi sorpresa que, bueno, la guardia y custodia no es un proceso que se haga de forma urgente. En nuestro caso, fue en el 2013, tardó de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses donde estos niños tienen que abandonar la vivienda porque tienen que ir a vivir con otra familia, el cambio de colegio, el que tengan una operación, no hay ninguna persona responsable hacia ellos.
La Luz es dedica a ajudar altres persones que estan en una situació similar a través de la Fundació Mujeres. Diu que, tot i que s'han fet alguns petits passos per trobar solucions, encara no existeix un protocol que serveixi per guiar les famílies.
Aquest estudi, Ricard, evidencia també que el problema no és només de les administracions, oi?
Doncs sí, també apunta directament a la nostra societat. L'antropòloga Eva Zafra diu que hi ha vegades que invisibilitzem el problema, desculpabilitzem l'agressor i acabem estigmatitzant les víctimes. Zafra parla de la figura de l'espectador passiu.
Que és aquesta persona, que pot ser un veí, un professional, un amic, una amiga, que d'alguna manera coneix, però no per mala voluntat ni molt menys, sinó perquè són estructures molt interioritzades. No són capaços de denunciar-ho, no? De dir-ho, denunciar-ho no només als jutjats, em refereixo a denunciar-ho també socialment, no? I, bueno, a vegades s'acaba pues, silenciant o s'acaba pues, negant.
Per cert, l'Eva Zafra ha comparegut davant dels grups parlamentaris per exposar els resultats de la recerca en una ponència sobre la proposició de llei per modificar l'article de la Llei de Drets de les Dones a erradicar la violència masclista relativa precisament a les indemnitzacions i els ajuts per a les dones víctimes de la violència masclista i també els seus fills.
Els tres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que estan gastant més aigua de la permesa per l'excepcionalitat de sequera, que són Cervelló, Corbera i la Palma de Cervelló, perden entre el 50 i el 60% de l'aigua que reben. El principal problema el tenen a les urbanitzacions, algunes, per cert, il·legals, construïdes fa més de 50 anys i amb canonades velles i mal mantingudes. Tenim una unitat mòbil amb el Dani Batxeller i la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Aquí a Cervelló és un dels tres municipis que estan sobrepassant el límit, el que té unes xifres més altes, no?
El límit de consum per habitant i dia en situació d'excepcionalitat és de 230 litres i aquí s'inclou tot el que consumim a casa, però també el que es gasta al camp o a les indústries. A Cervelló es passen 33 litres, en gasten 263 per habitant i dia i tenen clar que el problema està en les pèrdues, que en el seu cas són de prop del 60%. L'alcalde, José Ignacio Aparicio, té claríssim on tenen el problema. Hi ha 15 urbanitzacions fetes als anys 50 i 60 del segle passat i dia sí, dia també, les canonades peten.
Com que tenim canonades de fibrociment en molts punts del municipi, per una pujada de pressió es trenca per una banda. En el moment que comences a arreglar o talles, salta per 6 llocs més, perquè la canonada ni està dimensionada ni està amb els materials necessaris i que la seva vida útil segurament ja s'ha exhaurit.
Aparicio fa 4 anys que espera la licitació que hauria de fer l'àrea metropolitana del pla que ha presentat l'Ajuntament per reparar i millorar la xarxa de subministrament d'aigua. Costa 12 milions d'euros i el pressupost total del consistori és de 9. A Corbera, tres quarts del mateix, tenen 30 urbanitzacions, la meitat de les quals construïdes sense permisos, i la regidora de Medi Ambient, Lola Salmerón, acusa Agbar i els governs que han precedit el seu de deixadesa.
No invertir realment allà on estava el problema. Fer aquesta recerca de fuites. No l'ha fet perquè ningú l'ha pressionat. Ells van perdent aigua, però ells la cobren.
Tot i aquests excessos, el consum global de l'AMB és de 165 litres per habitant i dia, molt per sota dels 230 permesos en excepcionalitat. Falta saber els consums de la resta del país, unes dades que l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha compromès a fer públiques en les pròximes setmanes.
Gràcies, Montse. Comença la temporada de platges a la Costa Daurada amb més de 200 socorristes, més sorra als punts afectats pels temporals i menys aigua, com no a les dutxes, doncs per culpa de la sequera. Manent, en algunes ja fa dies que hi veiem vigilància, no?
Sí, moltes ja fa setmanes que donen serveis, això sí, els caps de setmana, però a partir de demà el servei serà ja diari, amb prop d'una cinquantena d'efectius de la Creu Roja a Tarragona i 150 més d'aquesta ONG i d'altres empreses privades a la resta de platges que hi ha repartides en els 90 quilòmetres del litoral. El coordinador de Tarragona de la Creu Roja, Aleix Font, explicava que aquest any serà molt similar al passat pel que fa calor i que caldrà vigilar les actituds incíviques d'alguns banyistes i millorar sobretot la comunicació amb els usuaris estrangers.
Sobretot gent que salta roques, gent que no és d'aquí, ara que ve sobretot gent molt estrangera. Sempre tenim problemes doncs, amb comunicació amb ells, amb que entenguin les nostres banderes, perquè el seu país doncs, és diferent, la gent no salti, que vigili per on entra, que vigili per on surti.
El servei de socorrisme s'allarga en alguns municipis fins a les 8 del vespre per donar resposta aquest any a la tendència que s'ha observat els últims anys de més afluència de banyistes cap al vespre.
Tu diràs, sí, a més amb les temperatures que venen, doncs encara més,
més de gust,
ganes de quedar-se fins tard. Escolta, Manel, la temporada però no serà com la de l'any passat en alguns serveis, com deien.
Exacte,
eh?
Les restriccions per la sequera aquest any faran que algunes platges es quedin sense aigua a les dutxes, com per exemple a Tarragona, i d'altres limitin a la meitat els llocs on es podran fer servir com a Salou o a Vilaseca, on el regidor de serveis Josep Toquero explicava que si la situació empitjora, acabaran tancant-les totes.
En funció de com evolucionen les fases, doncs això podíem anar canviant-ho segons els requeriments que tinguem per part de la Generalitat i de l'ACA, i possiblement doncs, poguéssim arribar aquest estiu, esperem que no passi, a tenir que tancar tant dutxes com rentapeus. Aquesta seria una de les mesures més importants i la que a la seva vegada també entenem que crea més incomoditat de cara a l'usuari de la platja, perquè tots la gent estem acostumats doncs, a tenir aquell servei.
Pel que fa a incidències, esperem que no repeteixin les dades de l'any passat, que va ser un any tràgic amb 11 persones ofegades a tot el litoral de la Costa Daurada, 5 més que l'any anterior.
Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
La venda de pisos de luxe ha augmentat un 35% a Barcelona i també n'ha pujat el preu. L'any passat es van tancar 500 compravendes per sobre dels 3 milions d'euros. I entre els compradors destaquen els estrangers, sobretot britànics, alemanys i francesos, però també l'interès creixent dels millennials. Ho analitzem amb l'Alba Barbosa.
Amb la pandèmia, el mercat de luxe es va frenar, però s'ha recuperat. És un segment que representa a l'estat espanyol el 5% del total del mercat immobiliari. Està poc repartit. El 80% dels habitatges de luxe es concentren a Màlaga, les Illes Balears, Madrid i Barcelona. Són dades de l'informe de l'asseguradora Hiscox. Eva Peribáñez és la directora de clients privats.
Es cierto que el mercado del lujo no se ha frenado de la misma manera que se había frenado el mercado normal. Después de la pandemia es cuando hemos visto un despunte, principalmente pues porque los altos patrimonios, ¿no?, o las personas de un alto poder adquisitivo, lo que ha pasado durante la pandemia es que prácticamente no han podido salir, ¿vale? No han invertido.
A la capital catalana el preu ha pujat lleugerament des del 2021 i se situa al voltant dels 5 milions d'euros. Però com ha de ser un habitatge perquè es consideri de luxe? Influeixen diversos factors: la zona, el preu del sòl, la urbanització, quin despatx d'arquitectes i decoradors hi treballen, els materials de construcció i també...
Dins del món del luxe, no, però al final la ubicació és clau, el projecte ha de ser diferencial... Però sí que és veritat que ara estem veient aquest valor afegit dels serveis, no?, i de la marca associada. Així que en aquest sentit sí que estem veient que l'ultraluxe s'està posicionant amb aquest tipus de marques, no?, i d'imatge que al final atrauen aquest client internacional.
És Olga Beltrán, és responsable d'inversió residencial de la consultora immobiliària Sebre, que explica que el preu d'aquest tipus de promocions s'incrementa entre un 20 i un 30%. I amb la flexibilitat del teletreball no només s'inverteix en segones residències, que són en zona de costa majoritàriament, sinó que el comprador també busca primer habitatge.
Ya en la zona interior, generalmente sí son primeras residencias. Urbanizaciones de lujo de Barcelona, pues toda la zona de Pedralbes.
Els inversors estrangers venen del Regne Unit, Alemanya i França. L'estat espanyol ocupa el quart lloc en el rànquing de països que atrauen més inversió en habitatges de luxe. Els Estats Units són a la primera posició, seguits del Regne Unit i Austràlia.
D'aquí a 3 minuts arribarem a 3:15. Aquest matí, 12 anys després, hem tornat a entrar al Bulli, a la Cala Montjoi de Roses, però no al restaurant, sinó a la Fundació. Vaja, qui ha entrat és la Laia Claret. Bon dia, Laia.
Hola, Marta, bon dia.
I és que avui s'inaugura el Museu Gastronòmic al Bulli 1846. Com és?
Doncs és un univers que desperta diversos sentits en 3.000 metres quadrats. Comencem. La sala del menjador és la mateixa que hi havia al restaurant. A més, les taules estan parades, les copes mig plenes. Et situes perfectament a la sala enmig d'un àpat. I just davant, quan entres a la cuina, et meravella la reproducció de molts dels seus plats estrella, com ara el tall de gelat de parmesà o l'escuma de mongetes seques amb garota. Diversos plats en vitrines i fets amb una tècnica especial que detalla el propi Ferran Adrià.
Es fa amb una tècnica que diu sumpuru, que fa el Japó. Aquí l'ha fet una gent de Barcelona i no n'hi ha molta gent que fa això. En principi són gent que treballa per al cine o per a la publicitat. I es fan en diferents tipus de resines i tal. I és un treball allò molt laboriós i la veritat és que l'han fet fantàstic. Sí. Molts te los menjaries, no?
De fet, el Bulli es diu 1864 perquè són les receptes que van crear, que van fer coincidir amb l'any de naixement del cuiner i escriptor francès Auguste Cofier. I quan puges al primer pis i trobes les receptes de moltes de les seves creacions, els papers originals de canvis, així amb gargots, documentació escrita, i a més hi havia alguns convidats. Avui en Ramon ens explicava què és el que més l'ha sorprès.
El que més m'ha sobtat és que he vist que aquest senyor no ha llançat un paper a la seva
meva vida.
T'he documentat a baix, hi havia la primera nòmina, que és de l'any 82. Hi han documents de com preparava els plats, hi han crítiques, notes fetes per ell, de les crítiques dels plats que ell havia preparat.
I és que el Boller va suposar un abans i un després en la cuina catalana en una època on els grans xefs eren francesos. Avui hem vist un Ferran Adrià visiblement emocionat.
Bueno, jo avui estic molt emocionat, és normal, no? N'hi ha dos dies importants els últims 12 anys, el dia que vam tancar el restaurant, el 30 de juliol del 2011, i el dia que hem obert el 1846, que és el museu, no?
Les visites del museu comencen avui i, de moment, estaran oberts fins al 16 de setembre. Costen 27 euros i mig i vas amb una audioguia. L'horari és de 9:45 del matí fins a les 8 del vespre de dilluns a dissabte. Volen començar a poc i l'any que ve pretenen obrir la part d'investigació culinària.
Un gelat de parmesà sí, pa no sé si el trobarem al Museu del Bulli, però si sou panarres sí que reconeixereu aquest so. I més a aquesta hora el reconeixereu, perquè en concret aquest pa que es llesca és fet amb, potser no sabeu que existia, farina de Girona. La demanda d'aquesta farina ha anat creixent, però aquest any se'n farà menys. Roger Santaló, Girona, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, per què ha baixat o per què n'han baixat la producció?
Primer, perquè la sequera ha afectat el creixement del blat, però les pluges tardanes d'aquest juny també el poden empitjorar. Ho explica Joan Serra, investigador de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.
Un dels paràmetres més importants que ens demanen les farineres, si no es perdonen res, si fa el gra de blat té midó, però a la que plou molt, a vegades hi ha varietats que comencen el procés de germinació. Aquell blat ja no serveix per panificar.
Encara no se sap com ha afectat el temps, perquè ara s'està començant a recollir el gra del blat. Segons Serra, es creu que se n'aprofitarà un 50% del previst.
D'aquestes 300 hectàrees s'està collint un rendiment que està entre 4 i 5 tones per hectàrea, i estem parlant d'unes, no sé, 1.200 tones de producció. Bueno, si anem a la meitat, doncs siguem 600, 500... 600.
Això pot fer que els flaquers artesans gironins que treballen amb aquesta farina se'ls acabi més aviat. En condicions normals es calcula que un 25% del pa que fan l'elaboren amb farina de Girona.
Escolta'm, tot i aquests problemes, la demanda de farina de Girona creix?
Sí, fa una dècada el Gremi de Flaquers de les Comarques Gironines va impulsar el cultiu de blat de proximitat sota característiques regulades per l'IRTA per evitar la desaparició del sector, que ara diuen que és sòlid. Àngel Segarra, gerent del Gremi de Flaquers, explica per què s'ha passat de 3 a 35 productors associats en 10 anys.
Només sembrem el que realment ens fa falta. No especulem de dir anem a sembrar el doble per vendre, sinó el flaquer ens demana X, doncs sembrem X, i després el productor, a part de que se li paga un preu just, abans de sembrar sap el que cobrarà.
I com a anècdota, Segarra ha explicat el que li ha passat aquest mateix matí.
Ha passat un pagès que no està al projecte i diu el meu fill vol entrar-hi. Dic, doncs que vagi a parlar amb Masvedia, que el tingui a la llista i de cara l'any que ve podrà entrar. Vull dir que va molt amb boca orella en aquest sentit.
De fet, amb la guerra d'Ucraïna hi havia moments que el blat local es pagava per sota del que venia de fora, que habitualment és més barat. I això ha fet que tant pagesos com flaquers s'interessin per la farina de Girona.
Gràcies, Roger. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Bad Gyal és una de les caps de cartell del Sonar, que arrenca avui al costat del DJ britànic Aphex Twin o el suec Eric Prydz. El Sonar, que celebra 30 anys ja, s'allargarà fins diumenge a la Fira Gran Via de l'Hospitalet Montse Camps.
Amb un centenar llarg d'actuacions en directe i més presència femenina, com Bad Gyal. En parlava l'independents d'ICAT, el codirector del festival, Ricard Robles.
Sí, és un artista que ha treballat i treballa moltíssim, que té una intuïció natural i una capacitat per rodejar-se de gent que són bones influències en el musical. Va estar, jo no recordo el primer any, però potser faran 8 o 9 anys que va estar ja al Sonar, en l'escenari XS, després va estar al Village i aquest any estarà en un dels escenaris grans de la nit amb show nou i material nou.
Aquest any el Sonar Més D, el gran hub de les indústries creatives i tecnològiques del festival, està enfocat en l'impacte de la intel·ligència artificial a la música i la ciència. A més, s'estrena un nou espai, el Project Aria.
Tindrem fins a 80 projectes de àudio, vídeo, realitat augmentada, diferents formes d'expressió artística. Hi ha, per exemple, una secció només de modulars. Això és una cosa que fascina moltíssima gent.
Sonar celebra així 30 anys i vol mirar cap al futur.
30 anys són un bon motiu per repensar la cultura popular, com ha canviat durant tot aquest temps, en quin punt està, que és el que han recorregut i que és el que tenim pel davant, que és el que veurem durant aquests 3 dies de festival.
El Sonar de Dia, que també es fa a Fira Montjuïc, amplia horaris i es farà del 3 del migdia a 12 de la nit, mentre que el Sonar Més D obrirà les portes a partir de les 10 del matí. L'emissora ICAT viurà el festival des de dins, amb entrevistes i directes dels concerts i les sessions de DJs.
Tal dia com avui de fa 100 anys, va néixer a Barcelona l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, entitat pionera en el foment de la fotografia al nostre país. Una exposició repassa des d'avui l'evolució de la fotografia en aquests 100 anys i ret homenatge a l'associació on van aprendre l'ofici noms tan il·lustres com Francesc Català Roca, Oriol Mas Pons, Agustí Centelles o May Rahola. Explica'ns, Montse Mas.
Doncs mira, la seu de l'agrupació al carrer del Duc, a tocar del Portal de l'Àngel, s'ha convertit en una sala d'exposicions on es pot fer un recorregut complet per la història de la fotografia. S'hi mostren una cinquantena d'imatges capturades per socis de l'entitat de tots els temps i també les càmeres i les tècniques que van utilitzar des del daguerreotip a la intel·ligència artificial. Pel president de l'associació, Pere Puigdollers, el gran canvi en aquests 100 anys és el pas de la fotografia analògica a la digital i com ha repercutit això en el nombre de socis de l'entitat.
La fotografia analògica és una fotografia d'equip. La gent s'ajunta, la gent va a fer fotos, se'ls pregunta, i tu com ho fas, quin positiu que va, també se'n ve aquí a revelar i tal, i després la foto de, digital és un vici solitari. Tu agafes la foto, vaja, i tu te'n vas a casa teva, te les poses, les edites i després les comparteixes. O sigui, això per mi fa que abans tinguéssim 1.600 i ara en tenim 240.
I als primers anys de l'agrupació les dones eren minoria. No va ser fins al 1956 que va néixer el grup femení, amb sòcies com Carme García Pedrosa, que feien fotos com podien. Ho explica la comissària de la mostra, Francesca Portolés.
Deia, diu, quan el marit està dormint, jo m'aixeco, vaig a la cuina, preparo els líquids i revelo. I després el dia següent està penjat allà, però ja no diu res. I llavors també anaven en moto, per això, amb el marit. Llavors ella baixava a fer les fotos, tornaven a arrencar i anava. I és molt important la seva obra.
Un dels tresors de l'entitat, Marta, és el seu arxiu amb més de 240.000 fotografies realitzades en els seus 100 anys d'existència.
El Consolat de Mar celebra els 750 anys d'història al Museu Marítim de Barcelona amb una exposició que reivindica el seu paper cabdal en el món de la navegació des del segle XIII fins avui.
I la mostra cobra avui al públic, explica a través de maquetes, plafons i vídeos la seva gran aportació, per exemple, en el comerç marítim internacional. Jordi Domingo és el cònsol major.
El Consolat de Mar és probablement la institució o l'aportació de Catalunya més important a la història de la humanitat. El llibre del Consolat de Mar és el primer codi de comerç internacional que hi va haver al món. Va estar vigent durant segles al món. A més, va ser el bressol del dret marítim internacional. Va instaurar el que ara en diuen els sistemes adequats de resolució de conflictes.
I és que a bord dels vaixells estava tot regulat, Marta, des de què es menjava fins a com es pagava els mariners, com afegeix el cocomissari de la mostra, Ricard Mas.
Per exemple, estava establert que si quan arribaven al final doncs no s'havia pogut pagar el mariner, el patró del vaixell havia de demanar un préstec. I si no li deixaven el préstec, s'havia de vendre el vaixell per pagar el mariner. Això, aquestes garanties avui dia legalment no les té.
O també què passava quan es creuaven dos vaixells mercants.
Imagina't tu que es creuen dos vaixells, doncs un porta una càrrega, l'altre porta l'altra, i els mercaders havien de votar si assaltaven el vaixell o no. És que és molt bèstia. Posem que es creuessin dues furgonetes de repartidors, no? I que es comencessin a matar entre ells fins que un s'ho queda tot. Havien de votar els mercaders.
L'exposició serà al Museu Marítim fins al 22 d'octubre i es diu Del Gòtic al Metavers, perquè a través de la realitat virtual el visitant pot ser per una estona un mariner més d'un vaixell del segle XIV.
Continua la gira de la tarda per celebrar els 40 anys de Catalunya Ràdio. Avui seran a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, des d'on es va viure un dels moments més divertits de l'emissora. Xavier Grasset i el Montse Cava hi van anar per celebrar la nit de Cap d'Any del 2000, una data en què se suposava que havien de fallar tots els sistemes informàtics. Però també es recordarà l'inici de la pandèmia, perquè recordem, la Conca d'Òdena va ser el primer territori que es va confinar, com explica l'Elisenda Carot.
Però un dels capítols més bèsties va ser la pandèmia, que vam haver de cobrir tot Catalunya Ràdio. Doncs el tancament de la Conca d'Òdena, un dels nostres corresponsals, sent de la Conca d'Òdena, aïllat, va informar de tot plegat des del mateix Igualada. Era en Marc Teixidor i avui parlarem amb ell.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha fet una roda de premsa aquest matí per valorar l'actualitat del club. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, Font ha carregat contra la Junta de Laporta per com està l'economia del club i per haver gestionat també l'afer malament, l'afer Messi.
Se'ns enganya o no se'ns diu la veritat quan se'ns ha explicat per què Messi no renova fa 2 anys i mig. O no se'ns diu la veritat quan Messi, en teoria, estava a punt de tornar i no torna. Tinguem-ho molt clar. Que Messi no renovés, que Messi no hagi tornat, és un problema de lideratge i de gestió.
Font veu el Barça econòmicament pitjor que quan Laporta va arribar a la presidència i veu, de fet, el club en perill.
A perilla, sense cap mena de dubte. Perillava fa 2 anys i mig i si la situació econòmica i anem estirant més el braç que la màniga segueix, doncs el perill s'incrementa. Cada dia que passa i no hi posem remei, el perill és més gran. Les voluntats estan molt bé i no tinc cap dubte que la voluntat del president i de la Junta Directiva és no canviar el model de propietat. Però de voluntats no generes fets.
L'excandidat a la presidència diu que no descarta una moció de censura si ve com a últim recurs.
I espero que no sigui necessari en aquest cas, no? Però anem en bona direcció. Espero que no sigui necessari.
En bàsquet, el Barça ha comunicat a Nikola Mirotić que vol rescindir-li el contracte de mutu acord.
La decisió obeix a criteris econòmics, ja que el Barça considera que la fitxa del Montenegrí, la més alta de la plantilla, està fora de mercat. Mirotić cobra prop de 5 milions d'euros nets per temporada de mitjana. Malgrat les informacions que en les darreres hores han vinculat al futur del jugador amb l'Olimpia de Milà, l'entorn de Mirotić ha confirmat a TV3 que no té res tancat amb cap equip. A partir d'ara, el jugador doncs, té el camí lliure per buscar la millor opció. L'Ale Pivot havia de parlar aquesta tarda en l'acte de presentació de la final de la CB, no ho farà. En qualsevol cas, serà l'última competició en què defensi la samarreta del Barça.
El Barça d'hoquei patins pot coronar-se avui mateix campió de Lliga.
I fer un pas més en la temporada perfecta a les seccions del club pel que fa a les lligues respectives. El Barça ja ha guanyat la de futbol masculí i femení i la d'handbol i avui mateix pot sumar aquesta cadena amb la d'hoquei, a banda d'estar en disposició de guanyar també les de bàsquet i futbol sala. Però per guanyar la d'hoquei, l'equip ha de derrotar avui el Liceo, a la Corunya, en el tercer partit de la final, el millor de 5. Els blaugranes han guanyat, de moment, els 2 primers partits. Sergi Fernández, jugador de l'equip.
Molta confiança i molt contents i amb moltes ganes de poder tenir aquest match ball en una pista complicadíssima, però confiats amb la feina de tota la temporada, amb la feina de tant física com tàctica i amb això, amb ganes de que comenci ja aquest partit.
A Badalona, la penya, a més, ha fet un tuit en què s'acomiada de Kyle Guy després d'una temporada de verd i negre. L'atleta català, Gael Bestué, ha aconseguit al míting de València una marca de 22 segons i 54 centèsimes als 200 metres. És la segona millor marca espanyola de tots els temps en aquesta distància.
El Barça d'handbol ja és a Colònia, Alemanya, on aquest cap de setmana s'hi disputa la Final Four de la Champions.
El rival a les semifinals és el Magdeburg alemany. Sentim el capità del Barça, Ludovic Fàbregas.
Sí, és un partit especial també en aquest sentit, perquè contra el Magdeburg hem perdut 2 vegades a la final de la Superglobe. Intentarem guanyar. Serà també en un ambient una miqueta especial perquè jugarem en Alemanya i allà sabem que sempre és molt complicat, com l'any passat. Intentarem repetir la història i guanyar la semi, però per nosaltres és un partit molt exigent.
El Barça ha guanyat les 2 últimes edicions de la Champions i aspira aquest cap de setmana a Colònia a sumar la 3ª consecutiva.
I acabarem amb motor. El pilot Josep García recupera de l'operació de clavícula i de colze.
En declaracions a Catalunya Informació, ha explicat com han anat les atencions mèdiques que va rebre després de la seva caiguda a Suècia i ha dit que confia ser a la cursa d'Eslovàquia a finals de mes.
Està clar que l'objectiu és intentar arribar a Eslovàquia. No dic físicament, poder arribaré sense dolor, però no arribaré entrenat. Al final hauré estat un mes parat, però bueno, aquest és l'objectiu, recuperar-me el abans possible. Aquesta setmana ja començo rehabilitació. I no res, ara l'objectiu és aquest, doncs recuperar-me l'abans possible i intentar arribar a Eslovàquia.
Recordem que García va tenir un accident a Suècia, se'n va veure afectat el colze i, com dèiem, també la clavícula.
No t'ho pots perdre.
Avui vull desitjar un bon dia de merda al Twitter. Bueno, més que al Twitter en si. En
avui doble recomanació per tancar el Catalunya al dia. Els que volen riure a Girona comença el Festimans, festival de l'humor organitzat pels populars Soriguera i Feixedes. Avui obren amb el que sentiu amb en Peyu i amb l'imitador Oriol Cruz. Serà a 9:15 al pati de la Casa de Cultura. Per exemple... I pels melòmans, la Diada Pau Casals, el concert que es fa aquest vespre al Palau de la Música per homenatjar el mestre, que va morir fa 50 anys. El violoncel·lista Pablo Fernández i el pianista Luis del Valle interpretaran obres de Bruch, Shostakovich i Beethoven, entre d'altres. Nosaltres tornarem demà, ho farem des de Durro, a la Vall d'Avui, a l'Alta Ribagorça, i anem perquè és allà on demà es corre la primera falla del Pirineu, una festa en central que és patrimoni immaterial de la UNESCO.